El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, moment per començar la tertúlia del gall del monestir d'aquest dilluns, ja amb nosaltres els habituals de dilluns, l'Eduard Jané, també amb nosaltres el Lluís Ribas i el Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
I parlàvem ara de la 57a marxa infantil que s'ha celebrat aquest diumenge a Sant Cugat, probablement un dels actes infantils a Sant Cugat amb més participació de la gent jove del nostre municipi, de la canalla. En total va haver-hi 1.300 parelles, el que són 2.600 persones participant en la marxa. De cara a la temporada que ve, el coordinador de la iniciativa, el Silvano Bendinelli, ens ha explicat que el bon funcionament d'aquest any podria fer que es pogués ampliar encara una miqueta més aquest nombre de parelles. Recordem que, com es fa en parc natural, cal el permís de l'organisme competent, però diu que potser allargant una miqueta més el trajecte doncs es podria donar cabuda a més nens, perquè hi ha nens que es queden fora si no t'espaviles i fas la inscripció. Aquest any hem fusionat, o s'ha fusionat millor dit, les categories infantil i juvenil en una sola proposta, doncs perquè de juvenils no n'hi havia tanta petició com anys anteriors. Algun comentari de la marxa? Ja sé que vostès van anar-hi, perquè com són molt joves doncs van tenir l'oportunitat de participar.
Que enduro a tots. Que enduro a tots de la marxa.
Algun comentari sobre...
Home, jo com he sigut pare de marxosos i avi de marxosos. Per tant, en aquest sentit, ho conec una miqueta, com jo diria, moltes famílies de Sant Cugat. A mi em sembla un d'aquest tipus de fenòmens que es produeixen a segons quins llocs, que els que van començar mai es podia imaginar l'evolució que hi hauria al cap dels anys, com passa sovint amb algunes coses, i com sempre és un èxit en el sentit de cohesió social, de coneixement de l'espai, per una banda, i també una altra cosa que també és molt important per mi, que és la integració, és a dir, molts pares, molta gent que ve a viure a Sant Cugat, el camí que té per poder doncs, conèixer la ciutat i conèixer les coses que es fan és precisament a través d'actes com aquest. Els seus fills doncs, els diuen que poden anar a la marxa perquè bon amic seu de l'escola, van junts, aleshores coneixen els altres pares d'altre allà, saben que viuen al costat, que no ho sabien, que estan a dos carrers més enllà, i llavors que aquell fa gospel, que l'altre està amb els castellers i que l'altre fa no sé què, i a partir d'aquí doncs, es va teixint allò que només es pot entendre que pot fer una ciutat, que és això. Per tant, per mi, aquests 2.600 nens, que vol dir, com a mínim, 2.000 i pico de famílies, que vol dir 8 a 10.000 persones, doncs, en fi, justifiquen qualsevol cosa.
Més enllà, potser, de la cavalcada de Reis i de la Festa Major en general, però que la Festa Major és difícil de calibrar-ho perquè hauries de saber quanta gent va a cadascun dels actes, és probablement una de les mobilitzacions més grans que hi ha a Sant Cugat durant l'any. Perquè, clar, és el que dius tu, no? 2.600 persones només... Compte, 2.600 famílies, més tota la mobilització d'organització, etc. Doncs això te'n vas a una xifra molt, molt elevada.
Fins a 8 o 10.000 persones, però jo voldria rectificar una cosa. Per exemple, la cavalcada està molt bé, però és un acte, si vols tu, passiu.
Sí, sí, però que treu gent al carrer expressament.
Sí, una mica actiu, però és, en canvi, la marxa no. I no ens oblidem, sobretot, dels voluntaris que estan atenent tota la marxa i la rebuda i la preparació i el control dels moviments, la gent, perquè hi ha alguns que abandonen, alguns que poden tenir algun problema de tipus físic o que necessiten ajuda, que sembla que ahir no va fer falta, però per tant, magnífic.
Bernat, que volies afegir algun comentari?
Justament el que dèiem, no? Que tu començaves dient que era dels actes juvenils més importants, o sigui, segur que és l'acte juvenil i no juvenil més important de l'any, no? Més enllà doncs, de la Festa Major. Jo no sé si la cavalcada o en 10.000 persones, eh? És que 10.000 persones, o sigui, dit ràpid, però en fi, és molta, molta, molta gent, diguem, no? I vaja, que a més tingui 57 anys, 57 edicions, em sembla brutal. És d'aquelles coses que probablement no posis gaire en valor en el dia a dia. Sí que ha tingut el seu reconeixement d'aquella manera institucional i tal, potser, però ostres, és una d'aquelles tasques que, en fi, que és espectacular, no? Jo quan la feia, vaja, tot el col·le la feia, tot el col·le, el 100% del col·le, pues anava, feia la marxa i tal, diguem, no? No sé ara, desconec, com va el tema del dinar i no sé què.
Ara acaba el migdia, ja no hi ha dinar,
clar,
que això evita que s'allargui i que, de fet, pel que va explicar el divendres el Domènec Miquel aquí a Cuba.cat, és el model original, que el model d'inici no hi havia inclòs el dinar, sinó que el dinar es va incorporar més tard i ara s'ha tornat al model original.
Bueno, s'ha tornat al model original per un tema de lleis, diguem, no? I de dir, no, és que no, els nens no poden estar tanta estona per sols per la muntanya. Però, escolta, si durant, en fi, molts anys doncs, no havia passat res. Jo crec que el tema d'allargar-ho al llarg de tot el dia, que arribessis al dinar, trobessis amb les famílies, que allò, fessis, bueno, amb tothom que coneixies per allà i tal, jo crec que era, crec, més ric que no pas ara, però... Com que tampoc no la faig ara mateix, doncs tampoc no...
De tota manera, perdó, el dinar es fa, eh?
El dinar es fa... Dir,
hi ha un percentatge de gent que igualment el fa. Ja. Ho fa pel seu compte.
Sí, però sobre el paper, diguem-ne, d'organització,
sí,
no, eh?
Sí, oficialment no, però jo penso que, en fi, com és natural, dic això perquè jo a les 5:45 de la tarda doncs em vaig passar per un moment allà i hi havia gent que encara estaven amb les taules plantades allà i menjant.
Em sembla brutal, perquè a més a més, o sigui, el que dèiem, no? També hi ha un munt de voluntaris que fan tots els controls, gent de, això, de, que tota la vida ha fet el control tal i el segueix fent i vaja, i animant també el tema, no? Per tant, no sé.
Lluís, no, tu hi vas nano?
Jo soc pare de dos nens que han participat naturalment i bueno, jo estaria d'acord amb el que deia l'Eduard, que va ser molt important inclús per integrar-te al poble, per buscar amiguets, o sigui, jo trobo que és una marxa molt maca, o sigui que estic totalment d'acord amb el que s'ha dit a la taula, no?
Que això de la integració, a part d'actes com la marxa, probablement les entitats esportives i també les entitats culturals són les que moltes vegades fan aquesta funció, no?, d'incorporar nous santcugatencs, fan de pista d'aterratge de molta gent que arriba i que, vaja, que és nouvinguda i que no té per què saber exactament quin teixit social, però vaja, que es va trobant que el fill, sobretot, o la filla, doncs amb el contacte en el dia a dia amb els altres companys, doncs acaba incorporant entitats. Vosaltres us deveu trobar, no?, castellers, bastoners...
Sí. No? Moltíssima gent vinguda de fora, que el que deia l'Eduard, que vas a classe i un company de classe fa això i tenim... Sí. O sigui, això a bastoners ens passa, sí. Bueno, amb tothom, diguem, no? O sigui, la gent que ve, és a dir, nosaltres... Ens passa que no hem, bastoners no ha de fer promoció de la seva escola de bastoners, no ens cal, perquè és que la mateixa fama positiva, diguem, que generem amb la feina ben feta, genera doncs que la gent digui, ah, doncs mira, tal, aquest el company i tal, no? No sé, jo crec que la marxa infantil és allò, és un dels punts de l'ABC, diguem, de coses a fer a Sant Cugat, diguem, i... No sé, crec que quan vens a viure a Sant Cugat et donen ara com una bosseta amb algunes... No sé si és cert o no, diguem, però si ho fessin, diguem, hauria d'haver un catàleg, diguem, de coses a fer a Sant Cugat. O sigui, amb la marxa infantil, per mi, és d'obligat... en fi, l'has de fer, diguem, no?
S'han de posar límits, perquè diuen que també has de ballar el Pagali Joan.
També has de ballar el
Pagali Joan. Jo, a la meva edat...
Tu has ballat mai el Pagali Joan?
M'avergonyeixo, però no he ballat mai el Pagali Joan, no? Estic esperant que hi hagi una parella, no sé si la Jessica Sotodossos...
Doncs, la nostra tècnica avui.
La nostra tècnica avui vol fer la parella amb mi, però...
Això és una declaració d'intencions, eh?
No diu que no, Jessica, no diu que no.
Diu que no. Diu que no.
No, ha aixecat el braç com dient...
Que no,
compte,
no,
ja ho veurem,
no? Dic que no, bueno, bueno. La veritat és que el tema aquest de la integració, jo a vegades llegeixo coses, ara jo faig, m'emporto a el que comentàvem en un altre aspecte, no? El tema de la integració a mi sí, a vegades em fot, no la dic gràcia, però no és exactament si ho aplaudo, perquè es parla d'integració i en canvi hi ha gent que no vol integrar-se. Primer tindríem que discutir què vol dir integració, perquè això seria potser el primer punt. Però el segon és, hi ha un tipus de persona que tant li fa estar aquí com estar en un altre lloc, perquè li és igual. O sigui, ell o ells dormen, diguéssim, i viuen, entre cometes, en un lloc determinat, però no viuen al lloc determinat, que és diferent. Per tant, l'entorn, el que es fa, les característiques pròpies que té l'espai on viuen, que tot arreu, aquí ja anem a Sant Cugat, podríem parlar de Cerdanyol, podríem parlar de Rubí o de Terrassa o d'on fos, té les seves característiques, i hi ha gent que senzillament no hi s'indica. I hi ha un altre tipus de gent que es diu, perquè es vol quedar bé, penso jo, que s'han integrat i no és veritat. I diré per què. El fet de que hi hagi un lloc determinat a Sant Cugat on es juguin partits de voleibol, i diuen aquesta gent s'ha d'integrar, és mentida, perquè els partits de voleibol es fan entre ells, les apostes les fan entre ells, i compte que tu intentis entrar allà a jugar a voleibol, que podrà passar qualsevol cosa. I això és així, i hem d'acceptar-ho que és així, i no fotre'ns una vena als ulls i anar parlant d'integració quan no és veritat. Per mi integrar-se és quan tu comences per intentar enraonar la llengua del lloc on estàs, dic no sempre, sinó com una cosa natural, entendre les coses que consubstancials en aquest lloc i potser inclús fer-les, no dic que faci obligació, però inclús conèixer-les. Quan una persona està en un lloc anys i anys i anys i anys i t'acaba dient que no entén el que li dius, quan li dius segons què, aquella persona no s'ha integrat, aquella persona s'ha enquistat, que és una cosa diferent.
És complicat, eh? Diguem. I justament el tema que aguantaves del vòlei a
Ramon Barrios... Com una característica.
No, no, però és un exemple, crec, prou clar, diguem, d'aquesta ciutat, no? Allà passen unes coses al llarg del tot el dissabte i tot el diumenge d'una magnitud important, perquè hi ha molta gent mirant-s'ho, jugant, en fi, jo quan m'hi he passat per allà he pensat, hòstia, no està mal, no sé, jo crec que això és... És complicat, jo crec que s'han de trobar els mecanismes correctes perquè hi hagi una bona integració. Si la gent que juga a voleibol segueix jugant a vòlei, òbviament que segueixin jugant a vòlei, faltaria, diguem, no? Però que hi hagi almenys a l'abast, o que almenys es coneguin, perquè moltes vegades tu arribes a un lloc, jo almenys personalment arribo a un lloc i intento informar-me de les coses, diguem, no? Si tu no vols informar-te és una altra cosa, però com a mínim que ho tinguis a l'abast, diguem, no? Perquè al moment en què vulguis, doncs allà ho tinguis, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que ens queda feina aquí a Sant Cugat, ens queda molta feina perquè creiem que no... Vaja, en fi, que som els de tota la vida i la gent nouvinguda de Barcelona, però molt més enllà d'això hi ha moltíssima gent aquí que, en fi, que prové d'altres llocs i que, bueno, i que en alguns casos molt puntuals i concrets estan més o menys integrats, diguem, però hi ha moltíssima gent que no fa la seva vida i...
Ja, però és que estem parlant d'integració, però no sé de quina integració, no? Perquè si parlem de gent que ha vingut de Barcelona, o estem parlant de gent que ha vingut de les Amèriques, o hi ha gent que ha vingut de Magreb i tot això, no? Jo crec que hi ha diversos tipus. O sigui, jo he vingut del Masnou fa 30, no sé quants anys. O sigui, jo no tinc per què integrar-me perquè... Estic al meu país i al meu país, per mi estic a Sant Cugat ara, però podria estar a Sabadell. O sigui, jo estimo el meu país i no fa falta integrar-me, perquè el que faig a aquesta ciutat ho faria exactament en una altra ciutat. Si jo estigués a Sabadell voldria fer les coses per la ciutat on jo estic, igual que jo estic fent ara. O sigui que necessito... Si estem parlant de llocs més llunyans, que els costums són molt diferents o diferents, hi ha gent que, efectivament, a mi em xoca molt, no?, que fa 40 anys que està aquí i diu, oiga, hablo en el castellano, que no lo entiendo. O sigui, no sé, potser és una falta de recursos mentals, vull dir que ja no donen permès la cosa. I després hi ha una altra gent que és que no vol, senzillament, es nega, que ell creu que perd les arrels si s'integra aquí. O sigui, una cosa que jo no ho entenc, perquè jo he tingut la sort de viure a diferents llocs del món i jo he procurat integrar-me, perquè el primer que interessa és conèixer els costums i actuar com la gent que viu al país, no? Després hi ha una altra integració que ja es fa més difícil, que és una societat que està formada, que es forma ja inclús als seus països com a bandes, com a clans, i aquest ja és més difícil d'integrar, perquè de fet ja estan integrats amb ells mateixos. O sigui, fan una bombolla i ells viuen a dintre aquesta bombolla, no? I llavors hi ha un altre tipus de gent que no s'ha integrat massa perquè tampoc la societat no l'han acollit com la tenien d'acollir o com es podia haver acollit. O sigui que hi ha moltes diferents maneres de veure la integració, no? Jo crec que s'ha de lluitar perquè la gent s'ha d'integrar a la societat, s'ha de fer comprendre que és més interessant per ella si s'integra a la societat o en aquell moment viu, però jo crec que també s'està fallant perquè el fenomen de França amb els emigrants del nord d'Àfrica, vull dir, es troben amb problemes greus, amb gent que, de dues generacions que estan vivint, o sigui que alguna cosa funciona malament. I em sembla que hi ha una fórmula que es tindria de seguir, que seria molt fàcil. Poder pot sonar això racista, i bueno, la gent que em pensi el que vulgui, però jo crec que a vegades es dona, o sigui, qui surt d'un país o d'una regió i se'n va a una altra regió d'aquest món, llavors té de saber que aquell lloc hi ha aquelles costums, i aquelles costums són les que la gent d'aquella regió té, i es té d'acceptar i es té de col·laborar. O sigui que a vegades a mi em xoca molt, fa temps, no sé si ara es fa, que amb els nens marroquís que vivien aquí als col·legis els feien un menú especial. Jo això ho trobo que no s'ha de fer. Vull dir, estan aquí perquè jo tinc de pagar vedella perquè no mengen porc. Vull dir, això de les religions són com un club. Si tu t'apuntes a un club, jo no tinc per què pagar-te l'entrada. O sigui, que poder també s'ha volgut fer integració d'una manera molt estranya, vull dir, donar al silo que el seu país tenen, no? Jo crec que quan jo m'he marxat a viure a Marroc i he viscut, doncs, escolta'm, jo sé que no puc veure conyac en un bar, perquè, no, doncs, escolta'm, no bec conyac. Jo sé que quan hi he estat, no sé, en un altre lloc, a Estats Units, doncs hi ha coses que als Estats Units no estan ben vistes, no les puc fer. O sigui, jo em sembla que també és molt important que les facilitats que donem són més facilitats de coneixement i menys de recursos aquests fàcils, no? Que si els nens no poden menjar porc, doncs no hi ha porc per dinar. Però escolta'm, això és, ja et dic...
Sí, però on poses el límit? És a dir...
El límit, home, jo... El límit
en la mesura que són gent que viu aquí... i per tant han de tenir els mateixos drets,
sí.
Si ells tenen una demanda concreta, sí, per què no acceptar-la com te la pot demanar un altre col·lectiu independentment d'on hagi nascut? És a dir,
sí.
On és el límit de dir sí, no, home, per part de l'administració quan hi ha reclamacions concretes de qualsevol, home, ciutadà?
Sí, bueno, suposo...
No, ho dic que és una pregunta complicada de respondre, jo no tinc resposta.
No, aquesta és una situació, jo l'he començat i, per tant, sembla que acabi de... Quan deia integrar, que quan es parla d'integrar i llavors ho posava entre cometes, m'estava referint a això, que ha anat sortint, yeah. Tu, Lluís, ho estaves dient, no? Que, a veure, és veritat que el món en aquest moment, el món en general... donada moltes circumstàncies, totes les tecnològiques de comunicació, ha canviat radicalment només en 20 anys.
Sí.
I si posem 50, aleshores ja és absolutament diferent. Sí. I per tant, segur que no ens podem regir, no podem organitzar la societat de la mateixa forma que ho podíem fer-ho fa uns anys, no? Ara no entrem a buscar les culpes de determinades coses o per què s'ha evolucionat d'una forma determinada, sinó ens situem en això que estava dient una mica el Pep, no? Bueno, però on està el límit? Jo crec que el límit està claríssimament definit, i el límit és si nosaltres diem que estem en una societat que no és religiosa, si nosaltres, parlo d'aquest país i a Europa en general, ens han definit, i estem parlant des de la Revolució Francesa, i fa només 200 segles, però és així. Si ens hem definit en un lloc on ha d'haver-hi llibertat individual per poder fer determinades coses, però sempre en l'àmbit de la individualitat i de la cosa personal, però en canvi col·lectivament ha d'haver-hi unes normes que ens convolin a tots, està claríssim que si l'educació és per tothom, o sigui, un dels principis és tothom té dret a ser educat, a tindre la preparació, però aquesta preparació ha de ser una determinada. No pot ser totes les que es vulguin, i no pot haver-hi, com estem passant en aquest moment, que la religió torna a sortir altra vegada, parlo de, en aquest cas la catòlica, torna a sortir altra vegada amb l'obligació d'aprendre una cosa que a la majoria de gent no, no, sobretot aquí a Catalunya, ja es va veure l'altre dia amb les estadístiques. Altra cosa és que la plaça d'Octavià, el dia del diumenge de Rams, s'ompli de palmes i palmons. Això és una altra història, perquè això s'ha convertit en una festa, que és una festa, en el sentit estricte de la paraula, però no exactament religiosa. Perquè el 80% de la gent que estava amb els palmons i les palmes de la plaça d'Octavià, el diumenge següent no aniran a missa. És així de senzill, això. No. Igual com el Nadal. Però ara, el musulmà, la persona que ve del Magreb i ve aquí a treballar, s'instal·la, té fills que ja han nascut aquí, ens oblidem d'això, que ja han nascut aquí, que per tant ja som catalans, aquesta persona ha d'entendre una cosa. O deixa que els seus fills creixin en aquesta societat on ell els ha portat, perquè els ha portat ell, han vingut ells solets, aquests nens. O deixa que facin això i que la nena continuï fent esport quan tingui 13 anys i li hagi vingut el que li ve, o que marxi. Jo ho tinc claríssim. El que no es pot fer és llavors crear un tipus d'educació en departaments. El departament dels musulmans, el departament dels catòlics, el departament dels agnòstics o no creients. Home, això no pot ser.
Bernat.
Bueno, un altre cop, torna a ser molt complex, diguem. Jo crec que el límit és el que comentaves tu ara. És a dir, el límit és quan la teva manera de fer o viure, diguem, priva o posa uns talls molt clars, diguem, a la teva vida, diguem, no? Si una nena de 13 anys deixa de fer esport pel sol fet de ser dona, diguem, és un problema, greu, diguem. Que a mi els nens no mengin determinades coses del col·legi, escolta, segur que també hi ha famílies catalanes de tota la vida que diuen, no, és que la nena ara és vegetariana.
O celíac.
O celíac, bueno, diguem, no, celíac...
És un altre cas.
Però és evident, clar, sí, però...
Almenys és lògic.
Correcte, si al final aquí estem filant prima amb només que és que és...
No
menja carn.
És que no crec que sigui, tan filat tan fi, jo crec que és una cosa de la religió, i jo no tinc que pagar la religió de ningú. Jo, amb un país així, que està declarat que no té religió, jo no tinc per què pagar la religió de ningú.
Jo crec que el límit és intentar imposar la teva manera de fer. És a dir, si ve una persona i em diu, mira, escolta, és que jo no menjo porc, doncs no mengis porc, doncs jo encantadíssim.
I el meu fill no pot demanar que amb ell li ha de menjar llagosta cada dia? O gambes a la filla?
És que jo crec que l'alternativa no és menjar gambes.
No, és que per mi és el mateix. No es tracta de menjar gambes, ni menjar porc, ni per menjar costelles. Jo, la base fonamental és que la religió és una cosa personal de cada un. Sí o no?
Evidentment.
Estem d'acord, molt bé. Si la religió és qüestió de cada un, tothom que es pagui la seva religió. Jo no tinc de pagar la religió de ningú.
Però estem pagant una cavalcada d'Areis que... És a dir, clar, és a dir... No, en sèrio. Escolta'm, la cavalcada d'Areis, o sigui, a mi em sembla... O sigui,
tu creus que la cavalcada de gent de Reis és religiosa?
Ara ja no és religiosa, ara? Però és, no, oi que és evident, oi que és evident que té un rerefons religiós? Doncs anem a filar prim. Per què la gent fa la primera comunió?
No, escolta, si anem a filar molt fi, molt fi, molt fi, i anem als 800 anys que els moros van estar aquí a Espanya, ja s'acaba la discussió.
Mira, l'altre dia m'explicava d'una visita mèdica que un pare que no sabia no sabia parlar ni català ni castellà, va portar el seu nen que parlava una mica castellà per fer una mica allò d'intèrpret. Per cert, m'encanta quan un nen que no parla de família ni catalana ni castellà parlant canta el sol solet pel carrer i el seu pare o mare no té ni idea del que canta. Per mi això és integració, diguem. És a dir, que en aquest sentit l'escola, en fi, jo crec que està fent bona feina aquí, no?
I difícil,
molt, molt difícil. En qualsevol cas, aquesta consulta, no? De sobte, l'home que no parla ni català ni castellà comença a cridar molt, però a bramar, I el metge va preguntar al nen, però què diu? Diu, és que, o sigui, es pregunta que per què vostè, metge, no pot parlar la seva llengua. O sigui, aquest era el problema. A mi, com si no vam aprendre, o sigui, a mi al final la llibertat personal de cadascú mentre no canvi la del veí, a mi que a casa seva cadascú que faci el que vulgui. Ara bé, no exigeixis que el metge et parli amb zulu
em sembla que el missatge que esteu donant és una mica contradictori, eh? Perquè o veniu amb mi o us aparteu més de la posició que jo dic o la passeu per l'altre cantó.
Jo crec que hi ha un punt en el qual estem d'acord, diguem, que és que la llibertat col·lectiva, diguem, no pot ser imposada. No, i per mi aquesta és el problema.
Jo em torno a lo bàsic. Jo crec absolutament en la llibertat de tothom, perquè només faltaria, però jo crec que les coses privades, com és la religió, com és apuntar-te a un club de futbol o no sé què, és una cosa individual, cada un pot fer el que vulgui i sentir el que vulgui, i jo com a ciutadà no tinc de pagar barbenes a altra gent.
Però tu dius aquesta llibertat individual...
Què passa que on van els teus impostos i les iniciatives que van als impostos, independentment de la religió o no la religió, també algú podria dir que no vol que els seus impostos vagin, per exemple, al teatre auditori, perquè a ell el món del teatre no li importa, perquè han d'anar els impostos als ferrocarrils de la Generalitat i al transport públic, quan tothom hauria de poder agafar un cotxe.
Jo estic parlant de religions.
El tema de la religió està molt clar. Per mi està molt clar. Aquí diem que és un país, la Constitució, la tan sagrada Constitució que ens posen pentinant pel cap contínuament, diu que és aconfessional aquest país. Si diu que és aconfessional, és obvi que la religió és un problema intern, personal, individual. És familiar.
Aconfessional no vol dir laic, eh?
Aconfessional vol dir que el país entén que no té una confessió pròpia determinada oficial. Com a conseqüència, totes les confessions religioses són admeses, però són admeses des del punt de vista del nivell personal, de la interioritat familiar de la persona, no pas...
Escolta, però t'haig de pensar que encara se't foten medalles a les verges, eh?
Sí, no, medalles a les verges i tot el que tu vulguis, però que agafa't la medalla a la verge, per cert, ahir va tenir unes declaracions que continuen a la mateixa línia.
Sí,
Fernández Díaz, doncs,
No, es que volia treure un altre tema.
No vas entrar...
Sí. No, volia treure l'Assemblea Nacional Catalana, que ahir va tenir assemblea, a Lleida, amb la proposta d'omplir la Meridiana de cara a l'11 de setembre, l'altre acte que organitza després de la Via Catalana i de la V baixa. També és l'adeu de Carme Forcadell com a líder del moviment. A principis de maig tindrem, en teoria, la persona que la substitueix, i també vam tenir aquesta xiulada a Àngel Ros, alcalde de Lleida, que també hem de dir que al mateix temps la Carme Forcadell va agafar el micro i va parar els peus a la gent que l'estava xiulant.
I molt bé, va ser.
Que va dir que, vaja, que o som demòcrates, em sembla que va dir, o no som demòcrates, per tant, aquí cap tothom, independentment del que pensi l'Àngel Ros, que jo crec que quan va dir catalanista, que ell era catalanista, és quan se'l va xiular, em sembla, situar la gent. Sí. Algun comentari sobre aquesta proposta, la situació de l'Assemblea Nacional Catalana, que també ha tingut renovació, per cert, a Sant Cugat, algun comentari sobre aquesta proposta de la Meridiana, que anem fent a veure com la fem més grossa, no? Sembla una mica això... Sí.
Jo crec que és interessant la proposta de la Meridiana, perquè ja no és només fer... L'any passat vam fer una senyera, diguem. Ara el que fem és... de fet, m'ho haig de mirar, diguem. Però em sembla que l'ANC vol posar sobre la taula una sèrie de valors, diguem, no? Posar allò de relleu, doncs, determinades maneres de fer o maneres de ser d'aquest país per funcionar... Com ens l'imaginem, diguem, no? A mi m'agrada això, a mi m'agrada que el país no sigui només una senyera, diguem, que sigui una B baixa victòria, sinó que vagi acompanyat doncs, d'una sèrie de valors que per mi són bueno, fonamentals, diguem, no? I que van una mica en la línia del que dèiem, del que hem anat parlant, no? De com entenem que ha de ser el país en el futur. No? Per tant, m'agrada que l'Assemblea Nacional Catalana també es posi a les construccions d'aquests valors que han de regir el país.
Són 135 trams que hi haurà, un per escó. Que representa, i també es dividirà per zones doncs, de regeneració democràtica, serveis socials, uns punts, 10 punts, per també transmetre les idees del que hauria de ser una eventual República Catalana.
Jo,
Lluís, digues.
Sí, l'anècdota, o més que anècdota de la pujada de la Carme Forcadell doncs, dient, fent aquella pregunta de som demòcrates o no som demòcrates, em va semblar molt interessant perquè jo a vegades m'ho pregunto constantment. És una pregunta que em faig constantment quan veig determinades coses, doncs penso això.
Però xiular algú no és una expressió democràtica d'una manca d'entesa amb aquella persona, a més que és un càrrec públic? Pregunto, perquè però en cap cas se l'ha insultat.
No, però al moment en què parla, jo, o sigui, deixes parlar, no? És a dir, una altra cosa és que quan acabis o quan arribi el xiulis, que potser, és a dir, aquí potser podríem entrar, diguem, però quan una persona està parlant de l'altre xiuli, és evident que és una falta de respecte. Això.
Jo, per això, jo no m'ho mica per aquí. És a dir, a vegades hi ha la sensació de que amb un col·lectiu determinat, en aquest cas seria l'ANC, no? com podrien ser altres, amb un col·lectiu determinat, tothom pensa exactament igual. I no és veritat. No és veritat perquè amb matisos o no tants matisos pots estar assegut doncs, al mateix lloc i en canvi doncs, no ajustat exactament amb el del costat. No? I jo, el Joan Alavedra, pare, el poeta, amic de Pau Casals i secretari del moment de Macià, doncs explicava, a mi va explicar, encara era molt jovenet i era molt gran, i em va dir un dia, diu, quan va haver-hi es va omplir la plaça de Sant Jaume de gent que criava en Catalunya independent de tal, i per sortir el president Macià, diu, el president va parlar, diu, i un moment de es va quedar callat i jo li vaig preguntar, president, no esteu content de veure tota aquesta plaça plena de gom a gom de gent doncs, que pensa com vos? I llavors es va girar i em va dir, mireu, si n'hi ha 10 en aquesta plaça que pensen exactament com jo, ja estaria content. Aquesta és una dada real que em va explicar el Joan Alavedra, caminant per la ronda de l'universitat. A veure, aquest és un fet. O sigui, altra cosa és que, efectivament, probablement, un tant per cent molt elevat dels que estaven en el Palau, sí que sentien, en general, una tendència determinada als Units. Però, efectivament, si una persona surt, si una persona en primer lloc està allà, vol dir que està convidada o acceptada la seva participació, com a conseqüència deixa el que digui el que hagi de dir i quan acabi de dir el que ha de dir li fots una bronca si vols perquè et sembla que és així o no, o aplaudeixes o no fa res però deixa el que enraoni, deixa-li que ho digui perquè efectivament si aquest país, aquesta república que tothom sembla que vol o molts, una majoria sembla que volen ha de funcionar perquè hi hagi gent bastant diferent dins d'aquesta república, amb unes coses molt concretes que tothom més o menys coincideix, no? Però deixa-li perquè si no, malament rai, llavors estem passant a una altra banda, no?
Lluís, per ser els 10 eixos que comentava, que també s'inclouen dintre d'aquesta via que es creuaria per la Meridiana, són regeneració democràtica, oberta al món, benestar, justícia social, diversitat, equilibri territorial, sostenibilitat, igualtat, solidaritat, educació i cultura i innovació, que són els 10 eixos amb què l'Assemblea vol iniciar aquesta campanya per explicar com hauria de ser aquesta República Catalana.
Amb això jo crec que estaríem
d'acord
tots d'acord.
Sí, però o sigui, no hi ha... amb els conceptes generals
sense
és molt fàcil estar d'acord,
No, no, però perquè l'eix de benestar implica una sèrie de coses, un estat d'una determinada manera, diguem.
Però clar, és a dir, nosaltres potser aquí som quatre diferents i parlem de l'estat del benestar i probablement estarem d'acord que ha d'haver-hi una societat amb estat del benestar. Sí. Probablement si ens posen un test de com considerem que ha de ser aquell estat del benestar, ho dic perquè les idees generals normalment generen adhesió. Ara, la concreció, o posar en pràctica la idea general, és la complicació.
Quins són els percentatges d'aquest estat del benestar? Sí, sí, com es tradueix amb els ingressos mensuals de cadascú? Però, de quina manera...
Per exemple, una cosa més clara, la solidaritat, sí que és a dir, és un concepte que genera doncs, una sèrie d'actuacions, diguem. Tu pots considerar que has de ser més o menys solidari, diguem, no? Però és que segur que en aquest país hi ha molta gent que és independentista que pensa que, escolta, que els del Simón ja s'ho fotran perquè ells mateixos ja han sortit del pou si poden sortir-ne, no? Jo crec que l'ANC posi la solidaritat com un dels valors, a mi em sembla, en fi, important, diguem, no? El Pacte Nacional pel Dret a Decidir va fer un cartell el 9 de novembre que va repartir els seus adherits perquè patgéssim doncs, les nostres seus, etc. Hi havia una sèrie, un llistat de coses que no ens agradaven del país i com que no ens agradaven del país el que havíem de fer era votar el 9N, no? I una de les coses era de desnonaments, diguem, no? Jo trobo molt important que els agents principals que mouen aquest país diguin que els desnonaments no és una cosa que hagi de patir ningú, diguem, no? Perquè al final després jo tinc la sensació que bueno, són coses que passen però que ningú fa cas. No, escolta, que l'ANC o que el Pacte Nacional pel Dret a Decidir tingui en compte això i vagi molt més enllà, perquè la independència no és independència per si sola, sinó que és una independència per canviar el país cap a una direcció determinada. En fi, a mi m'omple orgull. Òbviament, després veurem si això acaba a bon port o no, però en tot cas, d'entrada, en fi, ja no, insisteixo, ja no farem una senyera i ja està. Jo, saps...
No, sí, és el que estàvem dient, que els objectius estaríem d'acord, vull dir, però ningú crec que li agradi, vull dir, jo penso molt sovint, no? La gent aquesta que se'n va al carrer és horrorós, vull dir, però de posar en forces polítiques importants que tampoc ajuden molt, vull dir, que voten en contra, vull dir que ens ho hem de fer mirar tot, Jo sempre explico el meu viatge a París amb un borratxo, un coix, un que cego i un sord, Em fa por, aquest viatge. Fa por, perquè, esclar, després, això que tot és dels desnonaments, a mi és una cosa que m'aterra, vull dir, perquè es veuen casos terrorífics. Bueno, hi ha partits importants aquí a Catalunya que no ajuden gaire.
Veurem, doncs, com va. Això sí, el que és la Meridiana tindrà participació santcugatenca, perquè l'assemblea d'aquí ja ha dit que, òbviament, hi donarà suport. I veurem qui és el relleu de la Carme Forcadell. Havia sortit el nom de Raül Romeva en el seu moment, que em sembla que no va acabar de quallar la...
El Messi, diu, no?
Podria ser. El Raül Romeva, jo crec, que pels interessos de l'assemblea era un bon candidat.
Te surtes a 50 quinieles diferents en Raül Romeva.
Sí. no podria estar tot arreu.
A part que estava a les tertúlies amb amics, també
sí,
Raül Romeva.
Que comencen avui, per cert, amb Carles Martínez. I també avui comencen les votacions populars del concurs de microrelats que ha fet Cugat.cat per Sant Jordi, amb 43 originals. Hi haurà dos premis, o dues maneres d'obtenir premis, una a través de votació popular i una altra a través de jurat.
El micro, què vol dir exactament?
A veure, ara t'ho dic. Em sembla que són 10 línies amb Word. Ara hauria de llegir les
són,
bases.
No són 140 caràcters.
No.
micro relat.
Per cert, pensin que de cara a la setmana que ve, dilluns, els demanaré que em facin una recomanació d'algun llibre. Home, clar, perquè Sant Jordi és dijous, no l'altre.
Perdona, és que no confonia amb la porra, jo ja.
No, la porra no.
La porra el dilluns següent, perquè tampoc...
Sí, s'acaba la cosa ràpid, ja.
Quin serà l'últim dia que farem tertúlia?
Mira, la tertúlia última serà, si no ho dic malament, el 2-3 de maig, no? 4 de maig, potser, aquell dilluns.
4 de maig, no?
4 de maig, ho dic bé. Perquè el dia 7 comença... El dia 7 és... Sí, més que el dia 7. El dia 8 comença la campanya, a les 12, de 7 a 8, i aleshores ja farem una programació especial que ja hem explicat.
Deixes dir una cosa abans d'acabar?
Sí, abans de marxar, digues.
Perquè hi ha una cosa molt maca a l'Ara, que escriu el Liu Forn, que sempre fa molta gràcia, i diu, parlant de partint de les declaracions del senyor Fernández Díaz, i diu, home... Diu, està claríssim. Diu, una de les cançons tradicionals nadalenques fa referència al ramadà. A Belém me'n vull anar, a Belém me'n vull anar. Vols venir tu al ramadà? vols venir tu al ramadà? Bé, diu, no m'estenc més, dic, perquè no tinc més espai. Escolta'm, és important, eh?
Sí, però són declaracions que...
Parla del ramadà, o sigui, fixi-t'hi, si fa anys que estem vinculats nosaltres amb el tema aquest, eh? O sigui, això... Diu, d'on té l'Ali Bei? El primer que va anar a la Meca. Català.
Català, sí, sí.
Claríssim. Que consti que ell s'ha refermat aquest cap de setmana en un acte a Sabadell, en les seves declaracions.
Sí, sí, sí.
Tot i que ell diu que només parla de nous catalans, no parla del sobiranisme en general, eh?
Però a veure, i a l'Ali Oli? Ali Oli. O sigui, a l'Ali Oli, el nebot, i el gendre de Mahoma, Ali, pare dels xiïtes. Està claríssim.
Claríssim.
Està definit.
I a l'Ali perquè era Borges Blanca.
Jo el trobo genial. No, no, de veritat, eh? És que...
També corre per internet aquesta caricatura o aquest dibuix en què dos policies envolten la Moreneta i truquen a Fernández Díaz i diuen que han trobat una noia negra, a més amb un nen, amb una bola que sembla una bomba i que és sobiranista. I corre per internet, eh? Vull dir que tampoc m'ho invento. Vull dir que... I la veritat és que bé, fa gràcia, no? Vull dir que...
Sí, sí, té la seva
cosa. Bueno, si mirem la samarreta del Barça ja, Pep...
Sí, això no, però no m'ho diguis. Bueno, això. A mi, des que es van posar Qatar Airways a la samarreta, jo no me n'he comprat cap més, eh?
El Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Podem mirar les tres samarretes tranquil·lament.
Però això potser el juliol canvia, que també hi haurà eleccions al camp del Barça.
Ja m'agradaria.
Municipals, eleccions del Barça, després les del setembre i després les generals.
Ja m'agradaria.
I de cara a la porra ja tenen algun indici de per on aniran les coses?
Home, jo tinc la meva idea, la veritat.
Però no la vols dir perquè no te la fotin els companys de taula?
No, perquè, home, perquè penso... No, no, la veritat, penso que les coses corren tant, o sigui, es mouen tant, que 15 dies...
És molt.
És moltíssim.
Estem parlant de Sant Cugat, eh, només.
No, parlem de Sant Cugat, és que aquí s'han mogut moltes coses ja, eh?
Sí? Però per què? Moltes
hi ha una llista ja, eh?
Una llista de qui?
Hi ha una llista ja de candidats.
Sí, de
candidats. No, hi ha una formació que ja té la llista completa.
Però la transmeten avui a Barcelona. Bueno, van arribar avui a Barcelona, bueno, pel que tinc entès.
Vale, però la setmana passada ja...
Ja corrien noms.
Ja corrien noms, eh? Per tant, vol dir que la cosa va...
No, si ens vols avançar alguna cosa, Eduard,
no puc dir. Avançar res, home, jo no...
Però tu creus que la llista...
Vas a llistes, tu?
No.
Però tu creus que la llista d'un partit acaba definint el vot de la gent? La llista, eh? Ja no dic l'alcaldable, eh?
No,
jo dic la llista,
no. La llista
a partir del número 2 la gent s'ho mira molt.
Sí, la llista no, però això, els dos primers noms sí que...
Sí,
que a veure, decidir, el que és decidir...
A l'hora d'agafar la butlleta, del dia que sí, vas a votar. Però, vull dir que una altra cosa és anar a votar, sí, per aquí l'índex de participació tindrem, eh?
Més o menys marca.
De moment, això s'ha de tema, per això, eh?
Unió ja ha marcat.
Unió sí, ja Unió ja ho hem explicat, sí.
Ja ha marcat perfil. Ja
que repeteixen gairebé tots.
Escolta.
Aquí tindran ser llistes obertes, eh?
Això ho tens molt fotut, eh?
No, ho tinc molt fotut. Clar que sí, però és el normal, lògic. Seria.
Però bueno, en fi. Però jo, a mi fa cas, a mi algun dia... Algun
jo sóc un xumia truites, però bueno, jo crec que això sumi... tindria d'anar així.
No és així la frase, però deien que lo xumia truites està fet al món.
Sí, sí.
No és somiatruïts, és la paraula exacta, no és aquesta,
no, mira,
però
a mi,
el sentit era el mateix.
Escolta,
eh?
Qui va ser director de la Fundació Collserola, dels col·legis, em va dir una cosa i va dir, escolta'm, fer volar coloms no és dolent, es té de fer volar coloms, perquè en tant algun vola. I dius, quan, mira aquell que vola tal. Si no fas volar coloms, segur mai
que
no. Cap volarà.
Jo no sé què et diria, que li van fotre un tret amb el colom que portava més damunt.
Escolti, anem de marxa perquè gairebé són les 10. Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies als tres. Ja saben, els deures de la setmana que ve, recomanar-nos un llibre i dilluns ja el tractarem. Que vagi bé.
Molt bé. Adéu. Bon dia.
Bon dia.